Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheryshev, el mid diagonal, es esta, va Chery, está solo un al, y la pasa, está solo un al, el al, un al, un al, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol,
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Goterres
i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM.
Els minuts que passen de la una de la vesprada, continuem a la 92.2, obrim apartat d'actualitat, parlem de la provincial i la local, comencem parlant de la Diputació que dinamitzarà els pobles de la província aquest cap de setmana amb 7 competicions de distintes disciplines i magnituds que ompliran de visitants i esportistes els diferents municipis amb el conseqüent benefici econòmic per a aquests llocs que són seus de l'activitat, una completa agenda de competicions esportives que la conformen el Boxam Internacional Femení, el primer Hispaman Extreme Triathlon, les escoles de ciclisme 2018, la cloenda del circuit provincial d'Aigües Obertes, el 3G GP 42 i Pico, Ciutat de Castelló, el Corte Inglés, la cinquena cursa 13M1, la Torre de Domènec i la 26 marxa BTT Fira d'Onda. El diputat provincial d'Esports, Lluís Martínez, ha explicat que aquest cap de setmana torna a ser un bon exemple de com estem apostant per l'esport, tant el popular com les competicions més importants que estan ajudant en tots dos casos a generar noves oportunitats econòmiques als municipis de la província. Mitjançant Castelló, escenari esportiu, estem omplint amb entorn a 400 competicions a l'any, pràcticament tot el calendari anual, amb el degoteig de visitants que coneixen les virtuts dels nostres pobles i la província com a millor escenari del Mediterrani per a la pràctica esportiva. I també la Diputació Provincial torna a sumar esforços per a recolzar la ficada en valor de la ceràmica castellonenca com un sector fonamental en l'economia provincial, aquesta vegada a través de la col·laboració amb la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre, CECB. Així el govern provincial exposarà amb una ponència en el 56 Congrés d'aquesta societat a Barcelona durant els dies 8, 9, 10 i 11 d'octubre les prestacions de la ferramenta Vigilancer de Vigilància Competitiva que ha desenvolupat juntament a l'Institut de Tecnologia Ceràmica de Castelló. Així s'arreplega, entre altres molts punts de recolzament, en el conveni de col·laboració que han signat el president de la Diputació, Javier Moliner, junt al president de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre, Miguel Ángel Vilanova. Tant i com deia el president provincial, aunem esforços per a seguir realitzant junts activitats formatives, projectes d'investigació, jornades professionals i altres accions pensades per a millorar el coneixement de la nostra ceràmica, ficant en valor les prestacions a l'àmbit internacional i fomentar entre els usos urbans que obrin noves oportunitats de negoci a les empreses ceràmiques de terres castellonenques. I ens quedem amb actualitat de municipis. La Casa de la Cultura d'Almassora acollirà el diumenge a les 6 l'estrena del curtmetratge Serà Nuestro Secreto, de Sergi González, i rodat a la residència de la tercera edat Santa Maria Rosa Molas de la localitat. A la projecció de la cinta seguirà una taula redona amb l'actriu protagonista Rosario Pardo i el director per tal de propiciar un diàleg amb el públic assistent. González ha presentat el curt junt a la regidora de Cultura d'Almassora, Isladis Falcó, que ha recalcat que des del Departament de Cultura ens hem volgut sumar a la Setmana de la Gent Gran, que programa serveis socials per a posar en relleu la problemàtica de l'abandó d'ancians que patís una societat com la nostra. L'accés a la Casa de la Cultura d'Almassora serà lliure fins a completar l'aforament. I ens quedem ara a les Alqueries. L'Ajuntament ha anunciat que reduirà diferents impostos i taxes municipals. El consistori ha aprovat en ple la proposta de l'equip de govern per tal de reduir l'impost de béns immobles urbà, l'IBI, la bonificació de l'impost sobre l'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana i la reducció de la taxa del FEM. L'alcaldessa de la localitat, Esther Lara, ha comentat que amb aquestes reduccions estem complint amb les previsions de reducció d'impostos que es van plantejar a l'inici del mandat respecte a l'IBI, que s'ha anat disminuint de forma gradual durant tots els anys que porten al capdavant del consistori, encapçalat, com dèiem, per l'alcaldessa socialista Esther Lara. Però, a més, en diu, s'afegeix la bonificació de l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, que es coneix habitualment com l'impost de la plusvàlua, i la reducció de la taxa del FEM. Lara ha explicat que aquestes reduccions en la recaptació municipal no van afectar els serveis que presten a la ciutadania, que cada vegada són més i de major qualitat, considera, i que les podran dur a terme perquè s'ha portat una gestió responsable al capdavant del consistori durant 3 anys i això ha fet que les possibilitats pressupostàries, tot i limitades, permeten seguir duent a terme aquestes accions i els serveis municipals. I una notícia ja a la localitat en clau política. L'alcalde José Benlloc ha presentat la seva candidatura per a optar a revalidar el càrrec en les eleccions de 2019, unes eleccions també previstes per al mes de maig de l'any vinent. Aquest matí, també tenint en compte que era la festivitat de la policia local i que l'alcalde ha estat allí present, ha fet declaracions respecte a aquest anunci, respecte a la seva candidatura a l'alcaldia en 2019. Considera que encara té un gran percentatge del projecte que van presentar damunt la taula i que, tot i les dificultats que han trobat, vol continuar i no deixar cap marró al que vinga darrere.
Lo que m'ha animat, no?, a pegar el pas endavant ha sigut, pues, una reflexió que he fet en l'últim any molt potenta, de pensar que pràcticament el 70% del projecte de ciutat que tenim no l'hem pogut fer, no? Tot va molt ràpid. Tenim una herència molt dura, un lastre darrere. Per desgràcia, no?, este lastre ens ha fet tindre que dedicar el 70% del nostre temps a gestionar els empastres del Partit Popular durant 8 anys. I, pues, mire, realment no vull deixar este marrón a ningú. N'hi ha que acabar el Pla General d'Ordenació Urbana, n'hi ha que tallar la sangria de l'urbanisme, del desastre urbanístic, n'hi ha que inaugurar noves empreses en la ciutat que estan treballant en elles i que anem a tindre per a crear empleo. Anem a inaugurar la Ronda Suroest, patrimoni ja nostre de Vila-real, per primera vegada en la història, com el gran casino amb subvencions europees.
En aquest cas parlava José Benlloc com a candidat socialista, però també ho ha fet com a responsable municipal, com a alcalde, com havíem comentat, dins d'aquest acte en el que la policia local ha commemorat el seu patró, Sant Miquel. En primer lloc ha intervingut també en aquest acte el màxim responsable de la policia. En la jornada d'avui, Domingo Adán, ha destacat que en 2017 s'han dut a terme 15 campanyes de 9 accions formatives i s'ha requerit la presència de la policia en més de 13.000 650 serveis. També, per la seva part, l'alcalde ha volgut destacar la tasca que duen a terme les 21 unitats que formen part de la policia, els 104 agents oficials i altres càrrecs que integren aquesta plantilla de la policia. I justament d'aquest assumpte ha parlat de la plantilla de la policia. Considera que, al igual que la de la resta del consistori, pot tindre problemes en quant a personal, és a dir, que podrien dotar de major xifra de persones aquest servei, tot i que considera que s'ha de fer un treball seriós en la RTP, en la relació de llocs de treball, per a crear aquestes places també amb vistes amb la normativa que puga establir el govern central, ja que és finalment el que decidís si es pot o no es pot i, en cas de poder, quina xifra màxima de treballadors.
El tema de la plantilla i tota aquesta qüestió, estem en un treball serio de confecció de la RPT, de la relació de puestos de treball. Com dic, no és un problema de la policia local només, és un problema de tota la casa, ells ho saben. A mi no m'agrada pagar en productivitat complements específics que hauria d'estar pagant perquè se retrasen i perquè generen distorsions, i quan un treball ja vol cobrar, quan no assumis més responsabilitats té que cobrar, i això és un dret fonamental que no discutim ningú. Per tant, jo crec que tot això se té que marcar dins de la RPT, i després n'hi ha un altre element que és molt important, que és per a poder convertir els interinos en places, tenim que acollir-nos, evidentment, a les convocatòries d'empleo que el Ministeri permetís. No podem fer-ho en totes que m'ho doni la gana. Que moltes vegades les legislacions que se fan a nivell autonòmic no tenen res que veure en les possibilitats estatals. Està molt bé que la voluntat del president Puig siga la de canviar aquestes coses, però després resulta que si tens un marc per dalt competencial que t'ho impedís, genera les dificultats, els tècnics bloquegen, jurídics i d'intervenció dels ajuntaments, i entonces pues, generem una certa confusió, no?
També ha parlat respecte les places que es podrien crear dins de policia. Tot i que ha donat una xifra, unes 20, considera que és molt complicat que es puguin traure totes, atenent a que altres àrees, com ha comentat, del consistori també necessiten de més personal, però considera que sí que hi ha un projecte interessant, que seria dotar de més personal de policia als barris per a dur un projecte de major proximitat a la ciutadania.
En la concepció que jo tinc de la funció que pot tindre la policia local, jo no tindria problema en crear-ne 20 més. Imagines vostè si poguérem tindre dos policies en cada associació de barri, en les seues seus, pràcticament destinades a aquest barri, coneixent el senyor Manuel, que està sol sense casa, coneixent... A mi m'encanta el projecte. Jo crec que en la línia de policia que s'està elaborant, la local, de proximitat, les ràtios se deuen d'elevar molt més, perquè fan molt més tasques de les que se feien abans, no? I tenim que crear-ne. Jo no li puc dir en aquests moments quantes ne crearia, perquè la meva opinió seria moltes. Però després, evidentment, venen els altres departaments de l'Ajuntament, que també estan agobiats, que també necessiten personal, i al final els recursos són limitats.
I també ha parlat el màxim responsable municipal respecte al retras en el pagament d'hores extres i productivitat. Ha donat un plaç, un 8 o 10 dies, espera que siga el màxim en el que es puga satisfer aquesta quantitat que encara s'adeuta, una quantitat que considera i afirma no és d'un només a la policia, sinó també a altres treballadors municipals, però per aspectes burocràtics no s'ha pogut dur a terme aquest pagament abans, ja que consideren s'han datat tots els caps del procés per a que després no es produïsca cap incidència ni puguen haver reclamacions.
Només queda, des del punt de vista burocràtic, pues el papeleo dels informes que són necessaris per a poder pagar com toca. Nosaltres som molt estrictes en aquesta qüestió i de vegades se cometen errors, i si se planteja que algú cobre una productivitat que per error estava de baixa i no la puc cobrar, jo no la pague. Per tant, investiguem molt bé tots els processos per a que les coses siguin clares. Vol dir això, que funciona el procediment administratiu, i de vegades coses, quan tens tant d'excés de cel i no vas, allà va acabar, se retrasen un poquet, però preferis que aquestes garanties que fer coses mal. Espere que en 8-10 dies pugui estar tot això pagat, i estic segur que sí.
I fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local a punt d'arribar a la 1:20. Una pausa mínima perquè ja tenim més convidats als estudis. Parlem d'aquesta marxa per la salut mental que organitza Fundació Manantial aquest cap de setmana, diumenge, a la localitat.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Diga? ¿A que no sabes de dónde te llamo? Estoy con los niños y estamos alucinando con todo lo que hay aquí. Material escolar de todo tipo. Para el colegio, la universidad, para la oficina.
¿Tú estás en Pick and Pack?
Sí, nos han atendido estupendamente. Y en menos de 10 minutos ya tenemos todo el material escolar para la vuelta al cole.
Oye, pues echa un vistazo que también hay muchas ideas para regalar. Como, por ejemplo, la agenda de Lucía B. o de la vecina rubia. Y todo lo de Mr. Wonderful. Y compra folios.
Vente a Pick and Pack. Abren de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Pick and Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha. Real.
Conoce la nueva colección de otoño-invierno de Magic Infantil y Juvenil, de 0 a 16 años. Descubre marcas como Rochi, Baby Diff, José Barón o Boboli. Y ahora elige también tu traje de comunión y ceremonia. Magic, moda infantil y juvenil, calle Mayor San Jaime 54, Vila Real, teléfono 652-03-94-45.
Ven ahora a la red Renault a conocer la nueva gama Limited desde 8.950 euros con más equipamiento de serie. Pantalla táctil con smartphone connection, climatizador automático, tarjeta manos libres, llantas de aleación, volante de cuero, sensores de aparcamiento y mucho más, porque nosotros no tenemos límites, pero este anuncio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La Escuela de Tenis y Padel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana o fin de semana, iniciación, perfeccionamiento y competición. Todo combinado con la academia, donde el niño podrá formarse sin descuidar sus estudios. Y como novedad para la escuela base, nuevos programas de bola roja, bola naranja, bola verde, que adaptan la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción y reserva de plazas en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964 53 11 14.
Una 22, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam parlar fa unes setmanes amb la següent convidada, però és que ja s'arriba molt al calendari aquesta data, la marxa per la salut mental, així que des de Fundació Manantial hacia la Comunitat Valenciana ens visita Conxa Ortells. Conxa, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, ja vam parlar fa dos o tres setmanes, està així damunt.
Sí,
aquesta marxa, no?
Falten dos dies, serà el diumenge, estem a divendres, d'ací dos dies tenim la marxa ja, sí.
I com està anant la cosa? La gent està participant, perquè sempre ha hagut una molt bona resposta per part de la ciutadania.
Sí, molt bona resposta, sobretot per la gent de Villarreal, també de gent de la comarca que també ve, i estem contents perquè sí, estan responent enguany també a la convocatòria.
Uh-huh. No sabem més o menys si teniu una xifra aproximada, tot i que ens comentaves, no, abans de començar, que demà encara queda dia i el diumenge, com som aixina del gènere a pura or, anirà molta gent.
Sí, pues queda encara demà i el diumenge, com tu has dit, però ja portem quasi 800 o 700 i pico persones inscrites ja. Uh-huh, sí.
Sí, que molta col·laboració.
Molta,
no?
Col·laboració, sí. Estem molt agraïts a tota la gent de Villarreal.
Perquè sí. Com s'ajuda, no? Què permetrà aquesta marxa a la Fundació?
Mira, la marxa solidària la vam començar fa 8 anys, les marxes solidàries, i el nostre objectiu era, pues, això, donar a conèixer la importància de la salut mental, sobretot, perquè era un tema que estava molt amagat, que no se coneixia, ho patien les famílies que ho tenien en casa, però pensàvem que això calia fer-ho visible. I per altra banda, quan vam començar, no teníem res. No, simplement de les 5 persones o 5 famílies que van iniciar la Fundació Primavera, que es deia aleshores, pues havíem posat uns diners a fons perdut per a poder crear la Fundació, perquè ja sabeu que hi ha que posar uns diners. I necessitàvem fins a l'últim cèntim per a poder funcionar. I això ens permetia poder avançar en el nostre projecte i en el nostre treball. I això van ser els objectius, que a hores d'ara jo crec que hem complit prou perquè el tema de la salut mental ja és conegut i valorat per tot el món, en les nostres comarques, que no ho era, i per altra banda, pues, això va ser el graner d'arena per a poder anar avançant i arribar a on en dia estem.
Sí que és important, no? I clar, ara diguem amb el germà gran que és Manantial, doncs la cosa igual està una miqueta més tranquil·la, però continua sent necessari tant visibilitzar com cada cèntim, no?, que pugueu arreplegar.
Sí, l'aportació econòmica és molt important també, sí. Molt.
A banda, òbviament, està aquesta marxa, es farà lectura d'un manifest, hi haurà activitats, sí, sortejos, així que realment és una marxa reivindicativa, però també una festa.
Sí, és una marxa lúdica en la que pot participar tota la família. És un passeig fins a l'ermita de la Mare Déu de Gràcia, que tots ja si ho coneixem, de 2 quilòmetres, i allí pues, tindrem una actuació, una masterclass de zumba, que ens ofereix el gimnàs en línia. També repartirem l'esmorzar, repartirem un suc de taronja, que en el programa pues, estan totes les persones que han col·laborat i les entitats en aportar, per exemple, lo dels entrepans, lo del suc de taronja, moltíssima gent, a més, que ha col·laborat en altres. A banda d'això, hi haurà un sorteig en el qual sortejarem 30 regals. I aixòs 30 regals els han oferit persones particulars, famílies, i comerços i altres entitats de Vila-real, com són el grup de dones solidàries de l'antiga Fundació Primavera, que venien a treballar en treballs manuals, el Vila-real Club de Futbol, el restaurant El Miso, la farmàcia d'Anna Candau, la cerveseria La Vila, Dolores Cortés, estilistes Glòria Miró, llibreria Papereria Ausiàs, papereria Picking Pa, el restaurant El Casino, etcètera, etcètera, als quals donem les gràcies també.
Doncs a tots ells des de ser que també servisca d'agraïment, no?, perquè fan possible tirar endavant aquesta marxa. Com deien també, de normal es fa la lectura d'un manifest que fica el relleu o en relleu algun aspecte. Enguany, més o menys, què heu volgut destacar en aquest manifest?
Doncs enguany hem volgut destacar, en realitat, més que manifest, serà un comunicat, perquè volíem fer referència, ara que ja portem més d'un any de fusió amb la Fundació Manantial, sabeu que érem la Fundació Primavera, i volíem destacar el paper d'eixes persones, eixes cinc famílies i una associació de familiars de Castelló, que és Abdem, eixes cinc famílies que van posar el seu esforç, no només els diners, sinó tot el seu treball i el seu entusiasme, en crear eixa Fundació Primavera i que ha desembocat en la fusió en la Fundació Manantial, que ens ha permès créixer en la nostra activitat.
I, òbviament, que ja és que molta més ajuda.
Sí, això seria en primer lloc. Després volem posar de relleu tots els recursos que tenim actualment des de la residència de Santa Anna, les vivendes tutelades, la col·laboració que fem en la Conselleria d'Inclusió, d'Igualtat i Polítiques Inclusives, col·laborar en la tutela d'algunes persones que estan tutelades per l'administració, en tots els recursos que tenim i totes les activitats que fem de cursos, de formació, d'integració social i laboral, etcètera. I no res, per últim, pues, donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat i volíem destacar en això, pues, a banda de la Fundació Manantial, que va creure en nosaltres, pues, a l'Ajuntament de Vila-real, a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a la Conselleria de Sanitat, etcètera, etcètera. A totes les persones, a la Caixa Rural també, a la Fundació Caixa Rural, que és la que ens ha permès tindre
la residència.
Així
que un agraïment públic a tots els que han fet que avui Primavera es farà gran i ara siga Manantial, no? Un reconeixement públic.
Sí, un reconeixement públic a tota aquesta gent. Inclús pensem dir els noms de les persones, de les cinc persones que van
ficar la llavoreta, no?
Sí, que van crear, sí, van fer aquest esforç, i ja t'he dit que no només econòmic, sinó de treball, perquè els primers anys van ser d'un treball
duríssim.
Però duríssim, 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 perquè així no n'hi havia res, i tot el món ho sap, això era un desert en quant a salut mental. Això era l'any 2011, però després, gràcies a la col·laboració no només d'aixes persones, sinó de totes les institucions i de les persones particulars i de la societat, tant de Vila-real com de la nostra comarca, hem pogut avançar en 8 anys el que no pensàvem que podríem en un principi.
I també aquesta és una data molt important, ara després ho recordem de cap nou, Conxa, si et sembla, però també el dia 8 d'octubre, no, ens has comentat que serà molt important perquè, diguem, és la jornada, no, que visualitza al conjunt de la salut mental.
Sí, és el dia 10. El dia 10 d'octubre, sí, és el Dia Mundial de la Salut Mental. En tot el món s'ha decidit celebrar aquesta data com per a donar un toc d'atenció com en esta problemàtica i en esta necessitat de que cuidem la nostra salut mental. I enguany tenim un lema que és el següent: educació inclusiva, salut mental positiva. I això, ara voldria jo llegir unes reflexions al voltant d'aquest lema, perquè crec que és molt important que les escoltem. I són les següents: una educació que aposti pels valors, que treballi la diversitat i la inclusió i que tingui en compte els reptes d'una societat que canvia a una velocitat de vertigen, redundarà en una salut mental més positiva de les generacions futures. I també una altra reflexió que diu: cal reflexionar sobre els distints aspectes que perjudiquen la salut mental dels joves, com l'abús de les noves tecnologies, la violència i abusos sexuals, discriminació, addiccions o l'assetjament escolar. Això són unes reflexions que jo pense que ens haurien d'arribar a tots i que no només les administracions, sinó que tota la societat hauria de reflexionar i obrar en conseqüència.
Clar, que el que passa en l'entorn, no, tots som responsables i tenir cura de la salut mental, doncs, també està en les nostres mans, no? Tot i que pensem que no.
Pues sí, està en les mans de tots, de tots, des de un polític fins a un empresari, fins a una persona del carrer. Està en mans de tots, d'una família, etc.
Així que és important, no, que la gent ho pense, ho reflexione, perquè moltes vegades és com tot, mentre que no em toque, sí, directa o indirectament, doncs que no... Bé, ahí està, no?
Efectivament, efectivament, i per desgràcia estem constatant que cada vegada aquesta problemàtica és més gran. Per això algú s'hauria de preocupar, algú o molta gent, s'hauria de preocupar de quins són els motius per a que això estiga passant.
On no està l'origen, perquè clar, moltes vegades s'intenta ficar una solució però no s'estudia l'origen, que podria evitar que més gent ho patira.
Sí, és cert.
Doncs sí, és important, no, aquesta tasca també de prevenció i sobretot d'educació.
D'educació i de prevenció, efectivament. Sí.
I Conxa, si et sembla, tot i que igual, si voleu, podem tornar a parlar a quan s'arribi aquesta jornada d'octubre. El dia 10, recordar que estareu demà, suposem, per la plaça de la Vila, més o menys a motiu del mercat, no, per a que hi hagi més efecte d'aquesta marxa.
Sí, baix dels porxes, estarem allí en els tiquets i les samarretes tot el matí, a partir de les 9 i mitja del matí fins a la 1, 1:30, i després, el mateix dia de la marxa, el diumenge de matí, els que no tinguin encara el tiquet de la samarreta poden vindre cap a les 9:30, perquè la marxa eixirà a les 10, i adquiririen el tiquet, la samarreta, i repartiríem l'aigua per a començar ja la marxa cap a l'ermita.
I allí després una masterclass, sorteig, així que sí, no us una jornada de matí diumenge diferent.
Una jornada diferent, lúdica, i que no massa llarga, perquè normalment procurem que és diumenge, tots volen arribar a la paelleta.
Això està gran, no?
I a la una, abans de la una, segurament acabarem, a les de 12:45 aproximadament. Sí.
Doncs esperem, no sé si és molt arriscat dir que arribeu al miler de persones, però bueno, tant de bo poguereu.
Algun any hem arribat, s'han donat circumstàncies molt favorables i algun any hem arribat, enguany no ho sé, però els que siguem serem benvinguts i ho passarem bé.
Doncs esperem que així siga, que el missatge, no, i la lluita per la salut mental, la integració real, continuï. Conxa, com sempre, moltes gràcies per estar ací i continuem parlant de la vostra activitat.
Pues moltes gràcies a vosaltres per recolzar-nos.
Un plaer. 1:34, fem una pausa perquè de seguida rebem més convidats i assumptes a la 92.2.
British Studio és anglès fàcil. British Studio és anglès actual. British Studio és anglès professional. En el British Studio hacemos posible que aprender inglés sea una realidad muy próxima. Do you speak English? Why not? Come to British Studio en Villarreal. Te esperamos y hablaremos en inglés, claro está.
Aquesta temporada no t'ho penses. Y'all ready for this? Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Ens traslladem al Centre de Tecnificació Esportiva, unes instal·lacions de primer nivell per a oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.ebvila-real.com o de forma presencial. A partir del 3 de setembre al Centre de Tecnificació, de 5:30 a 7:30 els dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobreix el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Vila-real. T'apuntes?
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada ens anem a apropar a una activitat que tindrà lloc demà a l'Hospital Provincial de Castelló, un acte que consistirà en la donació d'una sèrie de mocadors gràcies a, també a unes iniciatives i a unes jornades que se van dur a terme en la Jaume I, gràcies a la tasca i la implicació de Montse Chesa, la que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant d'aquesta activitat, no?, que arriba aquest dissabte i, diguem, és el colofó d'unes jornades que vau dur a terme a la Jaume I.
Pues sí, estes jornades que se van dur a terme en març de 2018 van ser dos dies en les que se va parlar de dones i càncer sota l'epígraf de 1000 vides en un mocador. Vam tractar temes que envolten a la dona amb càncer des d'un punt de vista multidisciplinar, no sols des de la vessant mèdica, sinó també de la psicològica, de gènere i de la imatge de la dona amb càncer, que vaig tindre jo especialment interès en que se revisés com a dona que ha passat per dos càncers de mama i que se ha preocupat de veure com està el tema i de intentar analitzar-lo junt a companyes que ens hem conegut pues, en les xarxes socials. També vam fer una trobada de com aquestes xarxes que teixim entre les dones malaltes són importants, perquè de vegades és el suport que més tenen aquella dona que ha passat pel mateix que tu. Uh-huh. Dins d'aquestes jornades vam tindre un taller amb mocadors de com les dones amb càncer hem deixat de ser invisibles a la societat per a ser protagonistes. I moltes vegades el mocador és com una senyera del que estàs passant, del que afrontes i del que superes.
Uh-huh. I suposem que és empoderar una miqueta, no?, perquè abans igual, mira, pobreta, no?, ai, pobreta, ja porta el mocador, s'ha de trencar també, no?, i ser pobreta, és difícil, no?, perquè, clar, òbviament la gent, la societat, doncs ho veu així, però suposem que vosaltres també, com a persones que heu passat un càncer, doncs també voleu que es trenqui aquesta idea.
Efectivament, que es trenquen tot tipus d'estereotip. No és un càncer de segona categoria, no és rosa. Per desgràcia, n'hi ha molt de mercantilisme al seu voltant, gent que fa negocis sense escrúpols, i van ser temes que vam tractar. Volem una revisió de la imatge de dona en càncer i des d'una forma multidisciplinar i tractant tot el que la envolta.
Sí que és important donar veu i visibilitzar, no?, també aquesta situació, que es veja que es pot superar, que hi ha opcions, no?, i també portar-ho amb la major de les dignitats, ja que doncs és una malaltia i s'ha d'intentar conviure amb ella.
Totalment, perquè una de cada 8 dones va tindre que passar per aquesta circumstància i saber que no és solament una enfermetat, sinó que va més enllà de tot el que envolta, només a la dona malalta, sinó al seu costat, als familiars, amics, amigues, etc. Pues és important, i des de la universitat pues, me van oferir l'oportunitat de dur a terme aquestes inquietuds que jo havia estat, com ja t'ha dit, comentant, i el mocador pues, va ser l'excusa un poc per a dur-les endavant. I aquests mocadors, que gràcies al patrocini de la Jaume I i de la Fundació de l'Hospital Provincial i alguns altres col·laboradors, pues, han pogut comprar aquests mocadors. Específicament són mocadors, vull recalcar, per a dones amb càncer. Estan concebudes per una dona que ha passat per aquesta malaltia, dissenyadora tèxtil, Marta, que té una organització sense ànim de lucre que es diu Pink Mama Gorros con Superpoderes, i que ella, pues, de la seva pròpia necessitat, va crear un mocador que nosaltres pues, donarem este dissabte en el marc de les jornades de portes obertes del Consorci Hospitalari de Castelló a totes aquelles dones que el necessiten o el vagin a necessitar. Allí estarem unes quantes de nosaltres, de companyes que han passat o estan passant per aquestes circumstàncies, per a compartir un moment, per a veure com se posen, les múltiples possibilitats que té i ser mocador, per a que vagis ben arreglada i, com tu has dit, molt digna. És el teu moment, i simplement és un moment d'enfermetat pròpia dels tots els éssers humans i que se tracta de superar. I si estem juntes, pues millor. Nosaltres ens entenem molt.
Òbviament, amb la teua experiència personal, no, i la gent que has conegut gràcies també a les xarxes, no, i inclús també a l'hospital, què podries dir a aquesta dona que està passant per un tractament, no, i clar, li canvia el cos, li canvia la imatge? A banda de la malaltia, com deies, ha de fer front al canvi, no, físic. Això com s'afronta? Com li pots dir? No passa res, no? És un procés més fins que et recuperes.
Pues això, que tu mateixa ben bé has dit, és un procés més, passarà, tu tornaràs a ser esa persona que eres, hauràs evolucionat, hauran passat coses, però aquí no. Cal normalitzar que és una enfermedad, que òbviament pues, és un càncer i, per desgràcia, pues, alguna persona, alguna dona, pues, se li complicarà i també això volem dir-lo. Vull dir que som conscients de que és un càncer, però que les perspectives són sempre de les millors dins de passar per aquesta enfermedad que cada vegada superem més, i confiar en els teus metges i tirar endavant, i quan tingui que riure, riu, i quan tingui que plorar, plore, que no s'amague mai i que visca, per supost, l'enfermedad amb dignitat i amb esperança. No sempre és de color rosa, com ens volen fer creure, però se passa.
I també la gent suposen que respecten, no? Perquè, òbviament, en la malaltia n'hi ha dies que t'havies més eixit, n'hi ha dies que no vols veure a ningú. Això també la gent suposen que ho ha de comprendre i donar-vos aquest espai, no? Donar a la gent que està passant per la malaltia cert espai.
Espai i comprensió. Cal dir que moltes vegades pues, te sents pues, part d'un sistema i pareix que la persona passa un segon pla els seus sentiments. Ahí estan els psicòlegs i les psicòlogues pues, fent costat i saber que eres tu l'ama de la teua enfermetat i no la enfermetat ama de tu.
Doncs, Montse, amb aquestes paraules ens quedem. Recordar que aquest dissabte estareu a l'Hospital Provincial repartint aquests gorros que qualsevol persona, no, que realment ho necessite, és, diguem-ne, també un símbol, no? Com bé comentaves, d'ací estic jo, ho porte i endavant.
Allí l'esperem, des de les 10:30 fins les 2. Ojalà no tinguem que repartir-ne cap, però la realitat és la que és, i volem que tota la dona que ho necessite, o ho repetís, o vagi a necessitar, o perquè ja sàpiga que el procés que va encetar és ixe, l'esperem allí per compartir un moment agradable.
Doncs esperem que pugueu col·laborar o ajudar a moltes dones en aquest cas. Montse, moltíssimes gràcies i esperem poder parlar pront, no, de més iniciatives així.
Pues sí, perquè les jornades van ser un èxit i entonces des de la UGI pues, pues m'han plantejat pues fer les segones jornades, així que en el 2019 pues esperem que tornem a parlar.
Doncs en unes setmanes, uns mesos, tornem a estar en contacte. Un plaer, Montse.
Moltes gràcies.
Tienes un evento y quieres que sea un éxito seguro. Para eso está Victoria Eventos Almazora, donde podrás celebrar bodas, bautizos, comuniones y también cumpleaños infantiles, comidas y cenas de empresa. Porque Victoria Eventos Almazora abre a partir del 30 de septiembre con un auténtico buffet todos los domingos y festivos. En Polígono Empresarial La Plana, Almazora, 964-1098-58.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
Al Nou Consum de Villarreal podràs triar entre una gran varietat de productes frescos en totes les nostres seccions. I en qüestió de marques, no trobaràs cap supermercat amb tantes i tan bones. Tenim un Consum més a Villarreal i en tots ells podràs fer la compra més completa. Nou Consum al carrer Pare Lluís Maria Llop. Molt més on triar. Aula de Música 12 Notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal. Matrícula oberta.
I nosaltres anem a fer-vos una bona proposta musical. En aquesta ocasió, ni per al divendres ni per al dissabte. Concretament, per al diumenge, que és quan tindrà lloc aquesta cita urbana musical solidària que arriba una setmana més a la localitat de Villarreal. Per a contar-nos-ho, què millor que l'organitzador o un dels organitzadors d'aquesta cita urbana. Ens acompanya Javier López. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, Javier, conta'ns, bueno, en primer lloc, què tal va anar la setmana passada, com va anar l'actuació i bueno, si va haver moltíssima gent que va acudir.
Així és, la setmana passada, que pareix que sí, va ser ahir, perquè això va molt ràpid, les setmanes molt es fundim, i va estar molt xulo, van tindre este duo Chebó, que van fer una actuació molt participativa, sí. Fent la gent cantar, fent la gent participar, i molt activa, i la veritat és que va estar molt divertit i molt xulo.
Sí, o sigui, que la gent vas veure que estava animada i que li veia més, no?
Sí, així és. La veritat és que la gent se queda, pareix que se queda en ganes. De fet, això passa, i el que estàvem parlant tu i jo fa un moment, hem tingut que fer variacions en guany d'horaris, de dies, perquè n'hi ha gent que els divendres no li ve massa bé, yeah. ni al local, però no tan sols al local, sinó a la gent, perquè la gent treballa, quan arriba ja s'està acabant a vegades. Entonces, tenim ahí novetats que ara parlarem.
Què anàveu a pensar vosaltres que això tindria l'eixida i l'èxit que ha arribat a tindre aquest tipus de música al carrer, no? Que era algo que era una aposta més bé com pues Jordi, per exemple, ens ho contava, no? Que era una aposta per part també dels músics que portaven tants anys de que se vera la música a l'aire lliure, de que...
La veritat és que és una eixida molt bona també pels músics, perquè aquest tipus de format no se contracten per sales grans i per grans esdeveniments. Són acústics, són formats xicotets que estan tindrent molt bona acollida i ho estem notant, no? Que de fet el primer any ve, el segon, però el tercer ja estem a gran alternatives de molta gent que ens està quedant per no repetir-ho i tal, perquè cada vegada s'està reduint més les possibilitats, perquè n'hi ha locals que per la logística i el cost i tal tenen que buscar format de xicotes de duo o en cantant en solitari, i no n'hi ha tants.
No n'hi ha tants, mira, i a poc a poc s'aniran descobrint també, no?, molts músics, bons músics que tenim així a la nostra terra. Doncs parlem de l'actuació d'aquest diumenge. La novetat és aquesta, sí. Diumenge a les 12 del migdia.
Així és, comencem en un local nou, que comença en Guaina Moratros, el bar del Belga, i bueno, aprofitant que està en un puesto molt xulo, que està a la Fira d'Antiguetats al costat, després per l'esperant hi haurà futbol, servida de prèvia, estem preparant coses xules en huelles callejeres, que com a despedida faran pintacares, Entonces, la veritat que serà un matí molt xulo, familiar, per a després anar al futbol ben a gust i contents.
Molt bé, i quin tipus de música és la que ens animarà al matí?
Pues bueno, hem tingut un canvi d'última hora, tenim a un xic que se diu The Last Mexican, però no ha pogut traure bitllet per vindre des de Mèxic d'ací, ha sigut un imprevist i ens ha tocat canviar a última hora la llengua fora i buscar gent que tinga disposició, l'agenda disponible, perquè és un dia raro i complicat. Però bueno, al final tires de mà que les xarxes socials ajuden molt per aquestes coses i n'hi ha molta gent que se presta a fer favors, com este xic que vindrà ara, que no li anava massa bé, perquè tenen un format gran, que el que estàvem parlant és molta gent que té grups grans i bandes, també estan aplicant-se el format xicotet acústic,
claro,
per tots els motius, per logística, per preu i per tot, i per tindre més eixida, perquè no tot el món...
És una experiència, també.
Sí, és més directe, n'hi ha més contacte amb la gent, perquè és un de tu a tu, sense escenari, s'interactua molt, sí. I entonces és una proposta molt interessant per a ells, també.
Doncs qui serà aquest xic i quin estil de música és el que fa?
Per este xic vaig tindre jo el plaer de tindre en un dels vermuts que vam fer en la Tarara, quan tenia local, i li diuen Fakir. Ell fa un estil pues, rap, reggae, soul, en una mescla molt interessant, val? Perquè té temes de Sharif Hammer i de Ruth Biker, portades al seu terreno, pues fa temes molt interessants, a part que bueno, té una bona trajectòria i tal, perquè té el recolzament d'una bona productora com és Noi System, productor nacional, i bueno, el xiquet este és de Castelló, i bueno, el tenim així a costat, i bueno, la veritat és que estic molt agraït perquè ens ha tret les castanyes del foc, com se sol dir.
Però segur que deixa el llistó ben alt, ben alt.
Sí, la veritat és que jo tinc un bon record de quan va actuar, ara porta un altre format més gran, digital i coses que han anat avançant, perquè ell bueno, s'ha criat tocant en el carrer, pues ha anat per tota Espanya en el carrer, en Ibiza, així i allà, i bueno, pues mira, al final és una cosa que l'ha fet aprendre molt perquè ha anat observant pues, públic de molts diferents llocs que li han aportat pues, ese granet per anar a sumar i anar...
Bueno, i on se farà? Fora o dins del bar belga?
Pues se farà fora. Se farà fora perquè s'ha animat a fer-lo per ser perquè ha ampliat la terrassa. Ha fet la terrassa el doble de gran. Per això antes no ho feia, perquè tenia una terrassa molt xicoteta i bueno, no li quedava... Tenia ganes, però no ho veien. Però ara que ha ampliat la terrassa i bueno, pues, n'hi ha molt més de puesto i... Bueno, i bueno, el que tenim la fira d'antiguetats de costat, que este diumenge, és l'acostum, pot ser un ambient molt familiar també, no? Perquè és una hora molt bona per fer el vermutet antes del paió i anar al futbol.
La veritat és que sí, perquè són les 12 del migdia, després se pot fer el dinarell i després el futbol, i ja se fa una prèvia boníssima.
Sí, així és. Partirem, últimament m'està passant a David i a mi això, perquè ara per això estem començant també emburrient a fer.
Ah.
I ara ens estem partint. Per exemple, la setmana passada, el divendres, tenim a la mateixa hora en dos llocs diferents, a Borriana i així. I aquest dia pues, també tenim una altra cosa que ha eixit i, bueno, pues,
anirem,
sí, poquet a poquet, tota pedra fa paret.
Doncs aquesta actuació musical, Huellas Callejeras, que podrem parlar dintre d'uns minutets, podrem parlar amb elles i després aquestes activitats dirigides als més menuts.
Així és, com sempre, farem un espai per a xiquets, per aprofitar que és un diumenge, que tenim la prèvia de l'horatge, que farà molt bon horatge, de fet ja ho estem notant, i bueno, pues serà un matí molt entretingut per tots els públics.
Doncs de segur que així serà. Per a tota la gent que estigui escoltant-nos, que sàpiga que té una cita a les 12 al bar del Belga i que passarà una estona agradable, quan menys, de ballar o no se balla això.
Bueno, té el seu ritme, el reggae, pues, si tanques els ulls, demanes una miqueta, pues, este xic ha tocat, per exemple, també va tindre un espai en el Rototom, en una de les carpes i en este garito de la playa que fan, no me recordo, el Soleil, o així, que també és un... I l'ambient, la veritat és que te deixes portar i, bueno, jo penso que si fa solet, les llorietes de sol, la cerveseta en la mà i tal, ens podem acomodar una miqueta.
Molt bé, Javier, pues moltíssimes gràcies i parlem ara de seguideta amb Huellas Callejeras, que per cert tanca ja, no?, aquest diumenge la seua participació en aquesta cita urbana i ja presentarem la setmana que ve a la nova associació que formarà part d'aquesta cita urbana una vegada més.
Sí, la Marian vos contarà l'experiència seva en este mes, que per lo que me consta estan molt contents, perquè han tingut un estiu molt, molt carregat, de, bueno, han hagut molt abandonos d'animals i estan fent moltes campanyes. De fet, hem quedat aquest dia per parar una proposta per a fer un esdeveniment molt gran, que no podem avançar ara, perquè la veritat és que li fa falta, s'ocorren molt, n'hi ha que donar les gràcies per la seva dedicació i tal, perquè la veritat és que és molta feina que no se veu ni se valora.
Doncs sí, moltíssimes gràcies, Javier, que vagi genial el diumenge.
A vosaltres una vegada més, gràcies.
I com ja anunciàvem nosaltres en l'entrevista, en l'organitzador d'aquesta cita urbana musical solidària, doncs la part més solidària l'han portat durant aquest mes Huellas Callejeras. Ens acompanya Marian Iserte per explicar-nos com ha estat aquesta experiència. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Nuria, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo veis que habéis aprovechado esta cita urbana?
Sí, la verdad es que siempre nos da mucho gusto estar en la cita solidaria porque nos da la oportunidad de seguir concienciando a la población de la realidad que estamos viviendo, que es el abandono. Entonces, los agradecemos muchísimo de darnos esta posibilidad de ser visibles. Y estamos muy contentas. Además, este mes de septiembre, bueno, pues como eran también las fiestas de Villarreal, se ha visto mucho más movimiento y estas citas con esa música tan agradable es que es muy atractivo. Además, siempre había un taller para niños, por lo tanto es muy familiar entre la música que tienes por un lado, los talleres para los niños y nosotros ahí también.
Claro.
La verdad es que estamos muy satisfechas, sí.
Por tanto, una buena experiencia. La gente se acercaba a pedir información, a saber más sobre Huellas Callejeras.
Sí, venían, se acercaban, nos preguntaban. Algunas veces querían compartir su propia experiencia. Ellos a lo mejor habían rescatado algún animalito y nos lo querían contar. Era muy agradable porque te das cuenta que hay mucha gente que está concienciada, que se preocupa y que aprecia nuestra labor. Entonces venían a darnos las gracias y siempre compraban un detallito para ayudar a los peludos que tenemos en nuestra protectora.
Porque también hacíais eso, ¿no? Recaudáis lo que podáis para ayudar, ¿no?, a los animales que tenéis en la protectora.
Sí, tenemos que recaudar porque tenemos, como tenemos muchos animales, en estos momentos tenemos aproximadamente 55 perros y 154 gatos a nuestro cargo, y cuando tienes muchos animales, pues también tienes muchos gastos veterinarios porque enferman o les pasa lo que sea.
Claro.
Y esto siempre es una ayuda porque podemos hacer frente a los gastos veterinarios, que es lo que más grande tenemos.
Bueno, hablamos de que cerráis ya un ciclo, ¿no?, en esta cita urbana musical solidaria, pero me gustaría que aprovecháramos para comentar los proyectos en los que estáis inmersos.
Pues ahora mismo estamos preparando el cuarto festival de la adopción aquí en Castellón, en el que vamos a estar en el Paseo Ribalta y también en la Pérgola, con muchas actividades, muchos eventos atractivos, donde vamos a presentar perros de diferentes protectoras de Castellón y de la provincia. Por lo tanto, es un evento, un macro evento, como decimos, es uno de los más importantes que hacemos todos los años, desde ya hace 4, y estamos de lleno en ello. O sea, tenemos muchos colaboradores que quieren participar y tenemos mucha ilusión en que nos salga muy bien este año.
Bueno, pues esperemos que así sea, que sobre todo que sirva para que no abandonen tanto. Dime.
Sí, efectivamente, perdona, te diré la fecha. Es el 27 y el 28 de octubre, sábado y domingo, en el Paseo Ribalta y la Pérgola de Castellón.
Muy bien, pues que quede claro y que la gente acuda también, que es importantísimo. Son proyectos que de verdad que estáis muy implicadas, y eso, lo que yo comentaba, ¿no?, que todo esto y que todo este esfuerzo y todas las ganas que le ponéis, que sirvan para que haya menos abandonos, para incluso eliminarlos, ojalá, ¿no?
Ojalá, ojalá, sí. Ojalá. Será una sociedad un poco más justa cuando ocurra.
Pues sí, pues Marian, muchísimas gracias. Cualquier persona que esté interesada en ponerse en contacto con vosotros, ¿de qué forma?
Pues pueden mandarnos un mensaje por WhatsApp al 644-258689 para adopciones, o bien entrar en nuestra web www.huellascallejeras.com, o bien mandarnos un email a huellascallejeras@hotmail.com y le atenderemos.
Pues ya lo sabéis, tenéis a Huellas Callejeras muy cerquita de vosotros. Muchas gracias, Marian.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós. ¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Baile, somos solo baile. Tú y yo, sincronizados como nadie.
Arribem ja a les 2, passa quasi que un minutet de les 2 del migdia. Nosaltres ja tanquem aquest programa Protagonistes. Tornarem el dilluns amb molta més actualitat, amb algunes novetats que t'anirem presentant al llarg de la setmana que ve. A partir de les 12:05 estarem una vegada més. Teniu una cita amb nosaltres. Ara sí, vos deixem amb el nostre company d'esport, amb Javi Mata i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Que passeu molt bon cap de setmana. Sigueu molt feliços. Adeu.
Mío y no, no es solo amor. Tengo que sentir. Vamos a aprender a bailar en braille. Oh. Vamos a aprender a bailar en braille. Y que nos vea la luna. Vamos a escapar, que le importa a nadie. Y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo y si te espero sentado se muere algo mío y no, no es solo amor. Tengo que sentir aprender a bailar en braille. Oh. Vamos a aprender a bailar en braille. Y que nos vea la luna. Vamos a escapar, que le importa a nadie. Respirar en braille. Vamos a aprender a jugar, inventar, a sentir en braille. Vamos a aprender a vivir, caminar, a bailar en braille.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Diumenge a partir de les 4 menys quart de la vesprada, Vila-real-Valladolid. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mother Arbo, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Chabrera.